Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 del matí, us informa Júlia Julbe. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, confirma que aquesta setmana tindran l'auditoria sobre víctimes d'abusos sexuals a l'Església i que se les repararà.
Y uno de los temas es escuchar, acompañar y reparar. Y que la reparación sea integral, integral. También económica. Y en esto nos hemos comprometido, también nosotros lo dijimos en la última asamblea plenaria.
El cardenal Omella ho ha dit al fòrum Nueva Economía, on també ha volgut puntualitzar que ja tenen un pla de reparació propi i que si l'Estat proposa alguna altra cosa, hi estaran, diu, a favor sempre i quan hi participin les altres institucions que tenen el mateix, que debaten també sobre aquesta qüestió. L'arcabisbe de Barcelona ha recordat que juntament amb la reparació és important el protocol de prevenció i també de formació. Omella no ha volgut avançar res sobre l'informe Cremades, més enllà que es publicarà, diu, entre dijous i divendres d'aquesta mateixa setmana, però sí que s'ha mostrat molt crític amb l'extrapolació de dades de l'informe sobre abusos. I que també ha parlat sobre aquesta qüestió és la síndica de Greuges de Catalunya, Sergi Jiménez Salinas, veu amb bons ulls que una sola institució centralitzi les indemnitzacions a totes les víctimes d'abusos sexuals. Per tot plegat, apel·la a la unitat. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Han sortit moltes institucions, el síndic és un, però hi ha associacions, etc, que valdria la pena, potser, concentrar-ho en una institució i que no hi hagi víctimes de primera, de segona, uns estan disposats a, o per exemple, que les congregacions, una congregació ho faci d'una forma, una altra d'una altra manera. Intentar establir el màxim d'unitat per evitar, doncs, això, categories de víctimes.
I sobre l'informe PISA que situa Catalunya a la cua de l'Estat espanyol en comprensió lectora, Jiménez Salinas l'ha qualificat de demolidor, ja que creu que costa d'assumir i que també fan mal, però també opina que no és una novetat, sinó que això ve de fa temps. Més qüestions. Espanya ja ha tingut converses amb Bèlgica, que ostentarà la pròxima presidència del Consell de la Unió Europea, per mantenir a l'agenda la proposta de fer oficial el català, l'eusquera i el gallec. El secretari d'Estat dels 27, Pasqual Navarro, ho ha dit després de confirmar que avui mateix no es votarà si les tres llengües han de ser oficials, perquè diu que els treballs encara no estan prou avançats.
Voy a esperar al debate de hoy. Voy a esperar, como la presidencia del Consejo, la presidencia lo ha puesto hoy para debate en profundidad de los ministros, pero no lo ha puesto para votación, porque consideramos que los trabajos no han avanzado hasta ahí. Y evidentemente esperaré a ver la conclusión del debate. Confiamos en que, por supuesto, la propuesta sigue encima de la mesa del Consejo y hay un compromiso del Consejo de que esté encima de la mesa hasta que se llegue a una aprobación final, naturalmente.
De nou, el secretari d'Estat ha dit que preveu que no hi hagin més estats que demanin ara que altres llengües també siguin oficials. El cost total de fer oficial el català a Europa es calcula que seria de 44 milions d'euros. I una darrera informació abans dels esports. Tornant a casa nostra, la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Guanyem el Parlament, Dolors Sabater, deixarà el seu escó al Parlament. Això serà la setmana vinent, després de l'últim ple que se celebrarà a la cambra aquest any 2023. Segons ha avançat el diari Ara, registrarà el tràmit el dijous 21 de desembre, quan acabi aquest ple, i la baixa serà efectiva l'endemà divendres. Sabater se centrarà ara en la tasca com a regidora de l'oposició de l'Ajuntament de Badalona, on Xavier García Albiol governa amb majoria absoluta. La diputada ho va anunciar al juny, però fins ara no s'ha materialitzat la renúncia. El codi ètic de la CUP fixa que els càrrecs electes no poden tenir duplicitat de càrrecs en diferents institucions. En punt les 11 i 4 minuts, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Canvi d'última hora a la llista de Xavi Hernández. Ahir us dèiem que no anaven convocats Araujo, Lewandowski ni Gundogan, doncs finalment sí que apareixen en aquesta llista. De Jong sí que continua sent baixa, en aquest cas per febre. El Barça viatja hores d'ara a Anvers per disputar-hi allà l'última jornada de la fase de grups de la Champions, un Anvers que continua cué i que encara no ha sumat en cap dels 5 partits en competició europea. Recordem que l'equip és debutant a la competició. Sí que comptarà Xavi amb les baixes dels lesionats Ter Stegen, Íñigo Martínez, Marcos Alonso i Gavi. acabi. I arriben les primeres reaccions a Turquia. Ahir mateix el president de l'Ankara Gücü va agredir un àrbitre de primera divisió. Recordem que el col·legiat va xiular un penal en contra del temps extra al seu equip i el president va baixar de la llotja al terreny de joc per propinar un cop de puny a l'ull a un dels col·legiats més destacats del país. Doncs bé, ja tenim les primeres reaccions. És que la federació ha anunciat la suspensió temporal de tot el futbol a Turquia sense data i en aquest cas l'àrbitre ha comunicat que es retira del món de l'arbitratge, una condemna que sembla unànime a nivell del món del futbol mundial.
Moltes gràcies, Pol, per les actualitzacions. Més informació d'aquí una hora serà al punt de les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana. No es perdin d'aquí uns minuts, a partir de 12:15, l'entrevista de Joan Trias a Joan Lluís Bozzo, fundador i director artístic de la companyia De Goll de Gom.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
A aquesta hora anem cap a la lectura de les nominacions dels Premis Gaudí des de l'Auditori La Pedrera, un acte conduït a aquesta hora per Vicky Luengo i l'actor Pol López, que estan donant aquestes nominacions pels Gaudí d'aquest any.
Per El maestro que prometió el mar. Sílvia Steinberg per Criatura. Marc Pou per Saben aquell. I Zaskun Urquijo Alijo per 20.000 espècies d'abejas.
Millor muntatge. Anna Paf per Sobretodo de noche. Ariadna Rivas per Criatura. Bernat Aragonès per La contadora de pel·lícules. I Raúl Barreras per 20.000 espècies d'abejas.
Millor música original.
Déu-n'hi-do el que s'està enduent a aquesta hora 20.000 espècies d'abejas i Criatura, que són les dues pel·lícules que estan arrasant en aquestes nominacions a millor producció de direcció, millor so, millor maquillatge, millor muntatge, millor fotografia, segur que se l'enduen, ja us ho dic ara, amb aquests setzents Premis Gaudí, el mestre que va prometre el mar, que de moment s'endú millor maquillatge, com saben aquell, que també s'endú millor muntatge, i evidentment 20.000 espècies d'abejas que s'endú també aquesta nominació de nom. Anem amb millor pel·lícula europea.
El Triángulo de la Tristeza, de Ruben Östlund. After Sun, de Charlotte Wells. La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona. Las ocho montañas, de Félix van Groningen y Charlotte van der Meck, y Close, de Lucas Dont.
La Sociedad de la Nieve, que també s'endú aquesta nominació per millor pel·lícula europea. Anem per televisió.
Els nominats són Miró, d'Oriol Ferrer, i Quico Sabater, sense destí, de Sílvia Kerr.
Per tant, dues nominacions, categoria de dues nominacions, millor pel·lícula per televisió. Anem a animació.
Robot Dreams, de Pablo Berger.
Robot Dreams, que vam tenir aquí.
De Fernando Trueba i Javier Mariscal. Hanna i els monstres, de Lorena Ares. I Heavis Tendres, de Joan Tomàs Montfort.
Heavis Tendres, recordem que surt d'aquella boníssima sèrie de televisió animada, també.
La millor pel·lícula documental són...
Juan Josáez.
Mentre siguis tu, l'aquí i l'ara, de Carme Elías, de Claudio Pinto, Emperador. Alteritats, d'Alba Cros Pellicer i Nora Haddad, Casadevall. Hermano Caballo, de Marcel Barrena. i Mulleres, de Marta Lallana.
Carme Elias, que també s'enduria aquesta nominació. Fa poc també l'entrevistàvem en aquest mateix programa. Contentíssims que també
Àlex
ho estiguin.
Àlex Redemul, per Creatura. Daniel Brühl, per La contadora d'ara de pel·lícules. Hugo Silva, per Un amor. I Pedro Casablanc, per Saben aquell.
Saben aquell, que també s'està duent bastantes nominacions.
Aina Clotet, per Els encantats. Anne Gavarain, per 20.000 espècies d'abejas, 20.000 espècies d'abejas. Anna Torrent, per Sobretodo de noche. I Clara Segura, per Creatura.
Déu-n'hi-do, insisteixo, amb 20.000 espècies d'abejas i creatures que s'ho estan enduent tot.
Ainara Elejalde, per Els encantats. Alicia Falcó, per Les bones companyies. Clàudia Malagelada, per Creatura. I la Dani, per Te estoy amando locamente.
Te estoy amando locamente, també excepcional pel·lícula sobre els inicis del moviment LGTBI a casa nostra.
Alejandro Marín, per Te estoy amando locamente. Estíbaliz Urresola Solaguren, per 20.000 especies de abejas. Juan Sebastián Vázquez i Alejandro Rojas, per Up and Entry, l'arribada. I Laura Ferrés Moreno, per La imatge permanent.
Sí, ja farem recompte quan puguem els membres d'aquest equip masculí des de redacció, però 20.000 espècies d'abejas i criatura és una barbaritat. Bon
entry, David Verdaguer, per Saben aquell. Enric Auquer, per El maestro que prometió el mar. I Oriol Pla, per Creatura.
Millor protagonista femenina. Bruna Cusí, per Upon Entry, l'arribada. Carolina Juste, per Saben aquell. Laia Costa, per Un amor. I Patricia López Arnaiz, per 20.000 espècies d'abejas.
Crec que 20.000 espècies d'abejas s'endú nominació a millor totes les categories. O sigui, ja ho confirmem, però...
Albert Val, per El maestro que prometió el mar. Isabel Cuixet i Laura Ferrero, per Un amor. Pablo Berger, per Robot Dreams, i David Trueba i Albert Espinosa, per Saben aquell.
Això seria millor original. Anem a millor pel·lícula.
Millor guió original. Clara Roquet i Helena Martín, per Creatura. Estíbaliz Urresola Solaguren, per 20.000 espècies d'abejas.
Totes, totes.
Isa Campo, Andrea Caral i Víctor Iriarte, per Sobretodo de noche. I Juan Sebastián Vázquez i Alejandro Rojas, per Upon Entry, l'arribada.
Millor direcció. David Trueba, per Saben aquell. Helena Martín, per Creatura. Isabel Cuixet, per Un amor. I Agustí Villaronga, per Loli Tormenta.
Millor pel·lícula en llengua
i ara sí,
no catalana. 20.000 espècies d'abejas, d'Estíbaliz Urresola Solaguren. El maestro que prometió el mar, de Patricia Font. Un amor, d'Isabel Cuixet. I Up and Entry, l'arribada, de Juan Sebastián Vázquez i Alejandro Rojas.
I millor pel·lícula, Creatura, d'Helena Martín. Saben aquell, de David Trueba. Els encantats, d'Helena Trapé. I la imatge permanent de Laura Ferrés Moreno.
Doncs déu-n'hi-do, totes aquestes són les nominades. Espera que crema, queda el Premi Especial del Públic.
Premi Especial del Públic. Obtent el Premi Especial del Públic, 14 títols. Creatura, Saben aquell, Els encantats, La imatge permanent, 20.000 espècies d'abejas, El maestro que prometió el mar,
ràpid,
Un amor, Open Entry, l'arribada. Robot Dreams, Dispararon al pianista, They shot the piano player, Hannah i els monstres, Heavy Tendres. Mentre siguis tu, l'aquí i l'ara, de Carme Elias, Alteritats, Hermano Caballo i Mulleres.
I a continuació passem a llegir el rànquing de pel·lícules finalistes.
Sí, que ho deixem aquí. Aquestes són les nominades als Gaudí d'enguany, als 700 Premis Gaudí d'enguany del cinema català. De seguida els companys, quan puguin, de redacció, en fan un recompte de tot plegat. Millor pel·lícula, que seria el premi important d'una gala de cinema, diguem-ho així, que seria per les nominacions de Creatura, Els Encantats, La Imatge Permanent i Saben aquell, però vaja, entre Creatura i 20.000 espècies d'abejas estan nominades a tot, o a pràcticament tot. És una barbaritat aquest any el cinema català, per cert, que han comentat just abans de la gala, que estem d'enhorabona al cinema català amb xifres rècords. S'han presentat fins a 70 projeccions, hi ha 280 acadèmics, en fi, barbaritat de xifres pel cinema català, que suposo que un any com aquest estarà de celebració. Un quart de 12 del migdia, de seguida ens ho expliquen tot plegat, també a les 12 del migdia els nostres companys informatius, després a l'Estel migdia, ho comentarem tot plegat també els propers dies amb el nostre col·laborador, amb en Víctor Rodrigo, especialista en periodisme de cinema. En fi, deia, un quart de 12 del matí, parlem de filosofia, va.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Camarada Espluga, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tu t'agrada el cinema o no?
Sí. Sí, està bé, està bé.
Val. Ets fan del cinema de casa nostra o no?
No especialment, però tampoc sóc odiador, eh? Vull dir, és més aviat, més aviat ignorància i desconeixement que no pas desagrado. Val. No m'agrada gent... El que sí que no m'agrada és la gent que critica molt el cinema castellà i català. És una cosa que em fa bastanta vergonya aliena.
Així de per ser, eh?
És que el cine espanyol, el cine català és una merda, no sé què... No sé jo, eh?
Clar.
Això no m'ho acabo de creure massa.
Clar
que... però bueno, que va, miro superpoc cine. Super. Abans mirava molt, moltíssim, uh-huh. Però aquest últim any, com la meva vida està super... Com es diu això? Que he de fer mil coses.
Sí, també és veritat.
No tinc l'espai mental ni psicològic ni emocional com per veure bon cine, i llavors com crec que el cine requereix d'una actitud de l'espectador per no faltar-li el respecte a les obres d'art, simplement no ho faig.
Mira, deixa'm fer un resum molt, molt ràpid, ja que el nostre company en Rafa Sanahuja ja està traient fum des de la redacció Hores d'Ara. Deia Creatura, jo crec que s'ho estan duent tot amb les nominacions. Doncs bé, Creatura té 15 nominacions als Premis Gaudí. I això és una barbaritat, tant com que és la que més nominacions ha tingut al llarg de la història dels Gaudí. Només superada per una, per Incerta Glòria, que també s'ho va dur tot. 13 nominacions per Saben aquell, 20.000 espècies d'abejas que s'endú 9 nominacions... I, per cert, Judit Collell, la presidenta de l'Acadèmia, que està parlant hores d'ara, i ha dit que és una collita molt bona, que les dues pel·lícules amb més nominacions són en versió original en català i que això són bones notícies pel cinema català. Sí, com sigui, deixem el cinema a banda. Parlem de filosofia. Quin tema ens portes avui, Leo?
Avui?
Sí.
El desig.
Mira, parlant de nominacions i de cinema, va bé, això.
Exacte.
No?
Bueno, sí, però mira, la pel·lícula que... Bueno, una Creatura sí que és una mica sobre el desig.
Sí.
Però m'ha sorprès les poques vegades que s'han dut un amor, eh? M'ha sorprès, m'esperava més. Que sobre el desig és tema. Així que, doncs sí, perquè és un tema que crec que no he abordat massa aquí, o sempre està present, durant voltes, diguéssim, no? Però la qüestió del desig... és molt central a la filosofia contemporània, o almenys ho va ser fins fa no massa, i crec que és important, doncs parlar-ne, bàsicament. Sobretot perquè, més o menys, tothom es veu interpel·lat pel desig. Mm-hmm. És una mica el que va el tema, no? Alhora, també crec que amb el desig hi ha una certa sensació, Sant Agustí, a les confessions, diu una cosa sobre el temps que diu com... Quan em pregunten... Si no em pregunten què és el temps, sé què és el temps, però quan em pregunten què és, no tinc ni idea. I jo crec que amb el desig passa una mica el mateix. Tothom sap què és el desig, realment, però...
Hosti, però costa definir-lo, eh?
Exacte.
El desig és el lloc que... Uau. No, és que és difícil. És el lloc que vull i aconsegueixo?
No.
Val.
O sigui, com...
No, fam.
El desig...
Acabo d'una torta radiofònica que m'ha fet mal ara mateix.
O sigui, el desig, diguéssim, jo crec que la definició com més estàndard o més acceptada dintre de la filosofia, o més o menys, o sigui, és un tema de molta discussió, no? Però jo crec que lo bàsic és el que diu Lacan, Jacques Lacan, ui, el Jacques aquest me l'he patillat, crec. Lacan, bàsicament, deixeble de Freud, que diu com el desig és la falta. Així. Ràpido i pelao, el desig és la falta.
Val.
No? I, evidentment, és la falta que mai s'acaba de resoldre, per suposat. O sigui, la naturalesa del desig és la insatisfacció, no, diguéssim.
Clar, he dit allò que aconsegueixo i no. Clar, clar, el desig no... Si tens desig és que no ho tens.
Exacte. No seria una mica la idea. Ara ve aquí... Hi ha molta discussió sobre el tema, eh? Potser el... És curiós perquè el tema del desig... és un tema de molta irrellevància filosòfica fins als últims 100-200 anys. És una cosa interessantíssima. Jo crec perquè a la que es comença a desmuntar la voluntat o la capacitat de la raó de fer el que vulgui, no? I comença a entrar el desig. Curiosament, a l'autor més racionalista que hi ha, no? Que és un pal logístic, o que és Hegel, és que introdueix el desig com a motor, no? Uh-huh. És la falta. O sigui, el que acciona tot és la falta, és el desig. No? És el desig, en el seu cas, ell diu que és el desig de reconeixement, no? Però és interessant perquè hi ha una relació molt complexa entre el desig, la identitat i la pròpia llibertat. Perquè, d'alguna manera, aquí hi ha mil perspectives, no? Podem ser superpessimistes, com Schopenhauer, no? Que et dirà com... Vale, en plan, tu ets lliure, però no tries el que desitges. Per tant, més ets poc lliure, no? O sigui, de fet, no ets lliure. Però alhora tenim després Deleuze, que et dirà com... No, el desig és allò que suma, no allò que et falta, sinó allò que suma. I hem de sumar més encara, no? I llavors i sí que pots més o menys triar què desitges i què devens en el món, no? Clar, ni tant ni tampoc, potser, no ho sé. És complexa perquè tu no pots donar compte dels seus desitjos. No sé si m'explico.
No.
És a dir, a tots ens ha... Mira, un exemple pràctic que jo crec que tothom entendrà. Jo crec que a tothom ens ha passat, no?, de que, per exemple, algú li agrades a algú, no?
Sí.
I aquella persona és meravellosa, no? I penses, tant de bo et desitgés.
Clar.
Tant de bo m'agradessis.
Tant de bo fos recíproc.
Exacte. I tu vols, eh? Però no ho pots desitjar. No, allò no... Allò no per tu, per molt que tu t'esforcis, allò no funcionarà. O sigui, perquè llavors, clar, tu no tries el desig. I després desitges allò que és dolent per tu. Saps? Que és com, amb lo bo que era aquesta persona i me'n vaig amb aquest, que és
clar,
un miserable.
Clar, és que no només desitges el que no tens, sinó el... Sobretot desitges el que difícilment pots aconseguir.
Exacte. Hi ha un component estrany allà. Perquè aquí podem llegir-ho això des de dues maneres, no? Des de la psicologia més clínica, que et dirà que el rotllo de la probabilitat afecta les descargues dopamíniques. Però a mi ja saps que a mi aquest rotllo no m'interessa massa. És interessant, perquè li vulgui interessar. Però a mi una cosa molt interessant que és com el desig està relacionat amb el plaer i amb allò que... Un dels llibres més estranys de Freud es diu Más allá del principio del placer.
Sí.
Que és com... Vale, hi ha el desig, no? Cap a un plaer, cap a una satisfacció, un plaer, però ara hi ha una pulsió de mort. No? I llavors, clar, aquí és una cosa es torna complexa, no? Perquè el desig no és tan fàcil com una mera satisfacció d'un plaer immediat, sinó que el desig està interrelacionat o s'ha tramat, com si fos un fil, amb una pulsió de mort, amb una pulsió de destrucció... Vull dir que amb el que Freud diu eros i tànatos, no? Diguéssim, amb les dues forces que regeixen cap on ens dirigim.
Més rellevants, no?, de fet.
Exacte. Serien com les dues... Una dualitat que no és d'oposició, sinó que és dinàmica, evidentment. No, aquí no ens agrada ser essencialistes. Però diguéssim que estem en moviment entre aquells dos espectres. Però sí que trobo que tampoc podem ser... com es diu això? No podem ser deterministes amb el desig. Val? Perquè jo sí que crec que penso, això és una cosa ja potser més meva, que el desig sí que és canviable. No crec que hi hagi una determinació absoluta del desig.
El mateix?
Com el mateix?
El mateix desig és canviable?
Jo crec que sí. O sigui, com? No un desig concret, no.
Clar.
Òbviament, un desig concret no és canviable, no? Però sí que considero que com tot el que està determinat té una relació... A mi no m'agrada pensar les coses en termes unidireccionals, sinó crec que tot acostuma a tindre relacions bidireccionals, vale? Uh-huh. I llavors, el teu desig determina allò que desitjaràs i allò que desitjaràs determina el teu desig. O sigui, com, no hi ha una relació de com sóc així, desitjo això, sinó que és com sóc així, desitjo això, i perquè estic desitjant això, deixaré de ser així i passaré a ser allò.
Val. M'estàs fent, Leo, el que sempre et demano, que m'agrada molt, que és portar la teoria cap a la pràctica.
Vale.
Portem-la més cap a la pràctica. Jo crec que si jo et preguntés quins són els perills d'una societat moguda pel desig, uh-huh, em diries, uf, molts, no?
Sí.
Però no és veritat que tots desitgem un món més just? No és veritat que tots desitgem un món on hi hagi més pau, més democràtic, més participatiu, més moltes coses? I no és veritat que això mou el món i, per tant, el desig també el mou com una gran pulsió?
Exacte, vull dir, com... Jo trobo que... Jo no sóc...
Ara m'he flipat, eh?
No, però entenc per on vas perfectament. I per suposat, o sigui, com... el desig és una força que mobilitza. No és una força destructiva ni una força creativa, és una força. És una gran... Els grecs deien una dinamis, o sigui, com... És algú dinamitzador, o sigui, com el desig és un motor descomunal.
Clar, embolica que fa fort, perdona, però embolica que fa fort. Què és el procés?
No, clar, és un gran desig, però quin és el problema del procés, per exemple, en relació al desig?
Procés de parlar en política del 2017, eh?
Exacte. Diguéssim que el desig... aquí és on volia arribar jo. El desig no treballa en abstracte. El desig no és una força abstracta. És una força, és una dinamis, però la dinamis opera sobre la matèria, sobre els cossos, no? En aquest sentit, tot desig ha de donar compte de les seves determinacions materials. Això és marxisme ABC, no? Diguéssim. I llavors, clar, si hi ha un desig que opera sobre unes determinacions materials, no? Sense donar compte d'elles... M'entens per on vaig, no? Uh-huh. És a dir, aquell desig acaba sent malgastat i tota aquella força pulsional, perquè és pulsional, acaba sent desgastada. Per això mateix, hi ha d'haver-hi una acumulació de forces, una organització, un donar compte de la conjuntura històrica, perquè si no, el que succeeix és que es va alimentar una mera pulsió. I després doncs, tenim les dues fotos de la declaració i l'anul·lació de la gent. Allò s'acaba convertint aquell desig. No? Uh-huh. I això és perillós, perquè el desig és una força dinàmica, però fluctuant. Un no sempre està... O sigui, hi ha un esgotament del desig, també. No? Quan un estira el desig, arriba un punt on està esgotat. La societat civil catalana, no, evidentment, està esgotada. Però per què? Perquè no s'ha donat compte de les determinacions concretes. No? Uh-huh. I en aquest sentit, evidentment... Tota política és una política del desig, i ho hauria de ser, no? Mm. I això no vol dir ser populistes, no té res a veure. Però, evidentment, l'ésser humà actua d'acord amb un desig, però per mi aquí l'important és on entraria el procés, diguéssim, de... No el procés català, sinó el procés propi, d'autocrítica i de crítica constant i de revisió constant per veure per què desitgem el que desitgem. I si volem participar d'aquest desig, perquè aquesta és la gran cosa. Uh-huh. Tu pots decidir participar dels desitjos i les fantasies o no?
Bona, aquesta. Entenc que la gran por, preocupació, perill del desig com a pulsió, que és el terme que estàs usant i m'agrada molt, i ara em deies, això és el perillós, eh? És que amb el desig, com que és una pulsió... Ara em prenaré aquella famosa frase, que és tan odiable, però el fi pot arribar a justificar els mitjans?
Pitjor encara. Ens pot fer oblidar que hi ha uns fins i uns mitjans.
Uau.
Saps què vull dir? Uh-huh. O sigui, com, això és molt curiós perquè a principis del segle XX es descobreix el concepte de massa. La massa, no? I és un tema que tota una sèrie de pensadors els hi preocupa molt, no? Perquè és Freud el malestar de la cultura, la idea de la massa, no? Uh-huh. conseqüència de la industrialització, creació del proletariat, etc, etc. El que nosaltres és un tema que tenim molt normalitzat, no? La massa de gent, no, que actua a l'unísono, una manifestació massiva, per exemple, és una massa de gent, una revolta social, el que sigui, no? Pues clar, i la mente colmena, la idea de la mente colmena de la massa, i en tota una sèrie, és un tema molt polèmic de pensar, no? Perquè és el que tu dius, o sigui, com la massa té una força descomunal d'actuar com una unitat de sentit i una sola ment colmena, això és una passada. No, una massa unificada, d'acord a una finalitat i actuant organitzada, és imparable, no? Però al mateix temps, hi ha molts autors que es preocupen per l'anul·lació de la individualitat i de la capacitat de raciocini dintre de la pròpia massa, no? I és el que et deia ara, o sigui, com la massa, és a dir, aquest desig col·lectiu, aquesta pulsió col·lectiva apel·lada a un desig animal gairebé, no? És capaç de qualsevol cosa. I qualsevol cosa implica qualsevol cosa, no? És a dir, pa lo bueno y pa lo malo. La pulsió mobilitzada genera, pot crear un... El desig és molt fort i pot crear un èxtasis descomunal on hi ha un oblit complet d'on s'està i per què s'està, i hi ha un subsumir-se allà al que està succeint, no? Vull dir, i això els règims, evidentment, feixistes ho han sabut molt, no? O sigui, com...
Tinc dues preguntes a fer-te respecte a tot plegat. Ara pensava, si portem el desig, ara parlàvem el desig com a forma col·lectiva, si el portem com a la forma més individual, i tu i jo en aquesta secció li hem parlat molt d'art, jo pensava, veiem com ho explico jo això ara, el desig és cert que és allò volgut, no materialitzat, si no deixaria de ser-ho. Excepte, i pregunto, estic afirmant, però en realitat t'ho estic preguntant. Excepte, per exemple, amb l'art, és a dir, aquella expressió artística ha nascut d'un desig que s'ha materialitzat. Entenc.
Clar. Potser una diferència de desig i voluntat. Jo crec que l'art, en termes més tradicionals, pot néixer de la voluntat d'un artista de plasmar quelcom, però no té per què ser un desig necessàriament, I ara una altra cosa interessant és la relació que guarda desig i art. Això seria un temazo, òbviament, que no tenim interès aquí. Però Kant diu una cosa bastant interessant, no? com que la sensació estètica que un té, l'experiència estètica de l'obra d'art que un pot tenir, és la d'un fi sense fi, sense finalitat, no? És el lliure moure's, no? De la raó i en aquest sentit del desig allà, però com deia, la finalitat és un fi en si mateix, com un moviment com d'espiral, no? On no hi hauria aquesta sensació de falta, sinó que hi hauria el lliure moure's de la cosa, diguéssim, no? Però sí que és veritat que no té per què ser dolent allò de la falta, no? O sigui, com, és una cosa que Hegel, per exemple, veu i després agafarà, pues, evidentment, Freud, i agafarà Nietzsche, i agafarà Lacan, i etcètera, etcètera, etcètera. Però que és que el desig té la naturalesa, no? De ser indestructible en ell mateix, perquè la seva realització és la condició de la seva vida. És a dir, el desig és immortal, perquè quan es realitza, aquella és la condició del seu nou naixement, no? Cada cop que un desig es satisfà, és la condició per a un nou naixement del desig, d'una cosa diferent. Llavors s'està eternament renovant i actualitzant. Vull dir, és indestructible, no? El problema, jo crec, ve quan nosaltres volem estar per sobre del desig, no? O volem estar massa sota del desig.
Bona, aquesta, no? També.
És a dir, si jo em frustro, si jo em penso que estic per sobre del desig, en tant que no, que jo em quedaré satisfet de veritat, seràs un desgraciat. Però al mateix temps, si et tornes esclau d'aquest desig i ja està, no? Aquí és el mític de la frase de Sèneca, aquesta que jo sempre dic, de el dia que siguis esclau del plaer sentiràs el dolor, doncs és una mica aquesta línia, no? O sigui, com el desig és una força i com a tal, ens hem de sumar a la juerga. Vull dir, ens hem de sumar a la juerga de la Dynamis.
Començava el programa d'avui que o hi ha música per ballar tots o apaguem la música, que és una frase d'una obra de la Calòrica que em va agradar molt. I la segona pregunta que tenia per fer-te, en aquest desig entès com a desig més individualista i no com a col·lectiu. L'ésser que més desitja, ara que ve Nadal, mira, ara et diria, et desitjo que passis un bon Nadal, però vindràs encara la setmana que ve. T'ho recordo.
No marxaré encara, no marxaré encara.
L'ésser que més desitja és l'infant?
No crec.
O que desitja innocentment, clar.
Buah, és que ara aquí puc dir coses una mica lletges, eh? Però l'infant... Podríem dir que desitja, però desitja de manera merament libidinal i sexual. No en un sentit xungo del terme, el que estic dient. No estic dient com una, des d'un punt pervers, val, sinó des d'un sentit... el desig de l'infant no està mediatitzat per una psique desenvolupada, sinó que és un desig que té a veure amb una satisfacció immediata.
Més animal, no?
Immediata, sí, exacte. Mm-hmm. És un desig immediat, el de l'infant. No? Però al mateix temps, aquí...
Però aquí és on rau la naturalesa. No?
Uf! Bueno, més o menys, perquè aquí, per això, aquí s'hauria de parlar de Lacan, perquè l'infant...
La irracionalitat.
No, perquè el desig està mediatitzat pel llenguatge, que és el que et diria Lacan. O sigui, com l'estructura de lo real, l'inconscient i el subconscient... El jo, lo simbòlic. O sigui, l'ego, lo simbòlic i lo real...
Sí.
És una tríada que està interrelacionada, però lo que media és el llenguatge. Vull dir, tot el problema del desig, que diu Lacan, vendria de no poder dir el que es vol dir. És a dir... tenim un llenguatge, però lo real s'escapa de les paraules. I com l'infant està educat, està com domesticat, però pel llenguatge.
Sí?
No existeix infant sense llenguatge, no existeix ésser humà sense llenguatge, el nen és paraula, i tot el marrón del nen, tot el marrón del nen, ve de quan es mira al mirall per primera vegada, no? Veu que ell és allò, i no el pit de sa mare, o de son pare, és igual, no? I allà ve el marrón essencial, en la idea del reconeixement.
És bèstia el que estàs dient, eh?
És que és molt interessant, això. O sigui, com el nen es mira al mirall, es traumatitza, perquè es veu una cosa petita, deformada, veu que no és l'univers sencer, perquè fins llavors, clar, ets l'univers sencer. Veu que és una cosa dèbil, completament lamentable, bruta, fastigosa, vulnerable. Llavors, allà és on comença la construcció de la identitat, que és sempre narcisista per Lacan, sempre. Sempre. És on ens comencem a explicar el que nosaltres mateixos som per poder viure, eh? Perquè, si no, el nen no pot fer res. Però llavors arriba un punt on això es pot tornar neuròtic. On la construcció lingüística de la nostra identitat es pot menjar la imatge de lo real, que és el mirall, no? I aquí, en aquesta relació entre el mirall, no? I el que ens hem dit nosaltres mateixos que som per poder sobreviure, hi ha una relació completament neuròtica amb la nostra identitat.
Val, però jo on anava és... Per això t'he posat l'exemple de l'infant, eh? La naturalesa del desig, i ara acabem amb això. Estic obrint melons a base de bé per acabar. La naturalesa del desig ha d'estar censurada?
No.
Per tant, la de l'infant?
No.
Que és la menys censurada? Per això anava, a la de l'infant.
Ha d'estar... O sigui, com un sempre... Bueno, és que això ara potser és una cosa una mica forta. Un només s'ha de castrar a si mateix, mai ha de castrar els altres. Això seria el gran... Perquè el desig ha d'estar regulat per la moral.
Val.
Per el rigorisme moral.
Ara.
Això és important. Però mai s'ha d'apel·lar al desig. S'ha d'apel·lar a la voluntat i a la llibertat, no al desig. I hem de veure, i amb això ja tanco, que el desig... No hi ha una naturalesa abstracta del desig. El desig és una cosa produïda per cada conjuntura sociohistòrica determinada. Hi ha tota una sèrie de desitjos i de faltes. I com opera el nostre desig no es pot entendre sense els mitjans de producció i la nostra cultura contemporània. Això és una cosa... No existeix un desig abstracte en l'ésser humà.
Has vingut bèstia avui, eh?
Sí.
Està bé, això. Ja farem més light la propera setmana.
I tant, perquè ja encara hem Nadal, vacancetes...
Tenen festes, no?
Sí, hi ha exàmens.
Saps de què ens parlaràs o no?
No tinc ni idea. Alguna recomanació? A què et ve de gust?
Ja t'ho escriuré una setmana. Camarada, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com. La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
4 minuts i arribem a 3 quarts de 12 del migdia.
Les veles s'inflar, el vent es portarà, com un cavall desbocat per les ones. Les veles s'inflar, el vent es portarà, com un cavall desbocat per les ones.
Qui no ha escoltat mai aquesta cançó? Què seria Catalunya sense l'himne dels Pirates? I què seria el teatre català sense el seu Maricel? Si hi ha una companyia de teatre que ha marcat un abans i un després a la cultura de casa nostra, aquesta és De Goll de Gom. Creadors de grans produccions pròpies com Antaviana, Flor de nit, Nit de Sant Joan, Boscos endins, Escaramuix, Maricel o L'alegria que passa, però com diuen, tot lo bo s'acaba, la companyia també, després de 50 anys de trajectòria, De Goll de Gom s'acomiada dels escenaris per fer-ho. Ha tornat a programar, això sí, l'últim espectacle de creació pròpia, com dèiem, L'alegria que passa, i després posaran el punt i final, ja ho han anunciat, amb una reposició del popular musical Maricel. Avui a la caravana, el fundador i director artístic de De Goll de Gom, Joan Lluís Bozzo. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
50 anys de trajectòria que es diuen aviat i ara fèiem un repàs rapidíssim. Joan Lluís, quan escoltes aquest repàs de tot el que heu fet, de tot el que heu aconseguit al llarg de la trajectòria de De Goll de Gom, suposo que el que sents és emoció, èxit, no? Una barreja de tot plegat.
Sí, home, també hi ha hagut, sí, clar, sento molta emoció i sento molt orgull i també recordo doncs, que hi ha hagut coses que no han sigut gens difícils, ai, gens fàcils, vull dir que també s'ha passat per moments crítics i per moments en els que no es veia clar com seguiria el futur, etc. No? Mm. O sigui que és una barreja de tot, ha sigut la meva vida, ha sigut la lluita de la meva vida.
El 50 era un bon número per acabar, per deixar-ho guir?
Sí, perquè has de comptar que dels tres membres de fundadors i que estem encara a la companyia, doncs ja en Miquel Pariel i jo estem jubilats. No estem en actiu, diríem, estem vinculats, però no en actiu. I mentre que aquí encara remena la sèrie és l'Anna Rosa Sisquella. Uh-huh. I aleshores això, clar, arriba un moment que ja no va. Mm. Que és millor baixar el taló, mai millor dit, oi?
Mm. Joan Lluís, ara ho dèiem, que encara queda De Goll de Gom per estona, que hi ha L'alegria que passa. Que...
I la teniu actualment al Teatre Poliró.
Ah, exacte.
Està anant molt bé i estarà fins a finals de gener.
Mm-hmm.
I és un espectacle molt, molt sorprenent i molt diferent i molt recomanable.
És preciós, amb un Àngel Gunyalons que està
sí,
esplèndida.
Tots els premis del món s'han endut, eh? I després, doncs, aquest estiu crec que es farà una mena de concert homenatge al teatre grec, saps? Amb una selecció de cançons i de temes.
I boníssim.
Sí, amb tot una orquestra grossa i amb la visita de molts dels actors i actrius i cantants i col·laboradors que han treballat al llarg d'aquests 50 anys. O sigui, serà un festivalàs de goll de gom, que el dirigirà precisament en Daniel Anglès.
Home, boníssim, també.
Sí. En Daniel Anglès s'ha fet càrrec d'aquest show que es farà dos dies al grec de l'estiu.
I nosaltres que ho esperarem, i encara que arribarà aquesta reposició de Maricel, que ja han començat els càstings o no?
Bueno, els càstings han començat amb una primera fase, que és la d'enviar els currículums i els vídeos que es requereixen, oi? I després ja vindran les convocatòries personals.
Val. Suposo que molt participant, amb aquest càsting, o no?
Sí, molta gent. La veritat és que molta gent. Hi ha molta gent preparada actualment, a diferència de quan vàrem començar, que una mica vam haver d'inventar els actors de musical, perquè, doncs mira, que fan cantants que més o menys s'atrevien a fer teatre i agafen actors que més o menys s'atrevien a cantar, i ara, en canvi, doncs, s'han obert moltes escoles. Nosaltres precisament participem en una d'elles, que és Eòlia, i s'han obert amb moltes altres escoles en les que s'imparteix el teatre musical, i ara hi ha molt material, hi ha humà, diríem, moltíssim.
Doncs, Lluís, jo recordo que en aquest mateix programa, quan vam tenir Àngels Gunyalons, li vam preguntar si li faria gràcia participar amb una reposició de Maricel, potser no tota la temporada, però amb un espectacle que recordés aquell càsting original. Ella va dir que ja era una mica gran per tot plegat i que no sé què, però clar, després de veure el que fa, a l'alegria que passa, un creu que podria perfectament i de bon tros.
Perfectament. Bueno, aquest serà el moment d'aquest espectacle que estem dient del grec, eh?
Això serà el grec, eh?
Això serà el grec, sí.
Uau. Sí. Què diries que ha estat de goll de gom pel teatre català, per l'escena catalana?
Ha estat el creador de la línia de teatre musical en català. Això crec que no és... que és indiscutible, diríem, no? Nosaltres hem volgut fer un teatre popular que arribés a molts públics, musical i en català. Després, quan hem sortit de l'àrea lingüística dels Països Catalans, hem traduït sempre el castellà, però la nostra creació sempre ha estat això, teatre musical, popular, de qualitat i en català.
Creus que hi ha poc musical de creació pròpia a Catalunya?
Bueno, ara hi ha molta cosa de format força petit, perquè la gent té por dels productors i els creadors tenen por d'embrancar-se en projectes massa costosos. Aleshores, sí que es fa molta cosa de format bastant petit. Ara la Generalitat ha anunciat unes subvencions especials per fer espectacles en català de gran format. Jo crec que això anirà molt bé, perquè hi ha projectes que demanen mitjans, que també poden tenir grans èxits, però que costen molt d'aixecar per la manca de diners.
T'ho pregunto diferent, eh? El musical català s'ha vist una mica sempre com el germà petit del teatre català?
No. Jo no ho sento així, eh? De fet, són dues especialitats que es contemplen paral·lelament, doncs, en els estudis, tant sigui a les escoles a Eòlia com a l'Institut del Teatre, en el nivell de premis també, diríem, tenen la mateixa consideració. No considero gens el germà petit, gens. És que és molt difícil fer musical, eh? Sí, és molt difícil fer teatre, en condicions i ben fet, fer-ho cantant i ballant encara ho compliques molt.
Per cert, que l'alegria que passa aquest darrer espectacle musical de creació de Degoll de Gom, que ens deia en Joan Lluís Bozzo, que ha aconseguit 5 premis Butaca, una barbaritat, millor musical, millor actriu de musical per Àngel Gunyalons, millor espai sonor per Jordi Bellver, millor composició musical per un dels grans de casa nostra, deixem-ho dir, Joan Lluís, com Andreu Gallén, millor actor de musical per a Eloi Gómez, que també va ser premiat per Golfus de Roma. Quina alegria acomiadar-se dels escenaris així, no?
I tant, i a més hi han hagut també els premis d'espectacles de Barcelona.
Sí, senyor.
Hi han hagut uns quants...
El Teatre Barcelona.
Teatre Barcelona, això mateix, ha estat un espectacle multipremiat, i el premi més important és que és un espectacle que has de pressar-te per anar a treure entrades perquè s'omple molt. I aquest és el premi per la gent que fa teatre, el premi fort, el premi gros, la grossa, és un premi teatre, sens dubte.
Clar. Ara parlàvem d'espectacles musicals, que és el que esteu fent ara amb l'alegria que passa, que vindrà després Maricel, que jo crec que més d'una temporada haurà d'estar, perquè és que la voldrem veure tots i la voldrem repetir tots i tothom voldrem repetir aquell musical que tantes alegries ens va donar, i la gent que no el va poder veure doncs el voldrà veure, totes les noves generacions. Però clar, a mi quan em diuen Degoll de Gom, Joan Lluís, una de les primeres coses que em ve al cap, ja em perdonaràs, però és aquell o Europa, aquell o...
Ah, bueno, clar. Sí, d'acord.
Què va significar allò per Degoll de Gom?
Bueno, l'obertura cap a un camp que no coneixia a mi, que va resultar extraordinàriament interessant i que ens va anar molt bé a tots nivells, que va ser la televisió. Bé, hem fet 5 sèries, i més que n'haguéssim fet, el que passa que no hi havia prou demanda, no? Perquè la televisió en català té un sol client, que és TV3, i aleshores doncs no dona per més. Però va ser per mi un descobriment màgic. La televisió és un medi que a mi m'agrada moltíssim i que el tinc amb tanta estima com el teatre.
Ara que plega Degoll de Gom, què en serà de Joan Lluís Bozzo?
Jo estic jubilat fa ja 5 anys, i doncs em dedico a fer una vida personal, familiar, a desenvolupar doncs coses més relatives amb la família, amb llegir molt, visc fora de Barcelona, també això ha estat un canvi vital molt gran, saps? I també procuro molt estar al tanto de les novetats de teatre que es van fent, saps? Perquè així, com que nosaltres també estem vinculats al Teatre Poligrama, que som socis de 3x3, del Teatre Poligrama, doncs també va molt bé que una persona com jo, que disposa de força temps, pugui moure's i desplaçar-se i anar i veure espectacles i informar els meus socis d'allò que s'està fent.
Precisament, Joan Lluís, et volia preguntar quina és la salut del teatre català.
Bona. Jo crec que és bona. En aquest moment sortia al diari ara un reportatge de que aquests Nadals, que és una expressió que odio, per cert.
Doncs, de Nadal només n'hi ha un, eh?
Només n'hi ha un. Aquest Nadal ja em sembla 20 o 30 espectacles en català a la cartellera barcelonina. Això ho trobo estupendo, això ho trobo magnífic, la dramaturgia catalana, els nous autors, les sales petites que ara n'ha obert una de nova, que és el Texas, estan treballant molt. Jo el que li trobo a faltar són les grans produccions, tipus com van fer els amics del Teatre Condal amb el Golfus de Roma, o el Maricel, o espectacles d'aquestes dimensions. Perquè trobo que estem, la crisi, la pandèmia, això ens ha reduït molt a fer espectacles de molt petit format.
Clar, ara m'ho deies de cara endins, de cara enfora, l'espectador, i anem prou al teatre?
Mai no s'hi va prou al teatre, home. Nosaltres sempre voldríem... Sempre hi ha més oferta que demanda, eh? En el teatre sempre queden entrades per vendre. Si ho mires a nivell, potser puntualment, un espectacle pot esgotar el que abans els empresaris de teatre d'abans deien vendre tot el paper, perquè referien a quan les taquilles eren blocs de paper, Doncs això potser ho fa un espectacle, però si fas una suma de totes les localitats que cada nit es posa o cada tarda es posen en venda, veuràs que en queden moltes per vendre. O sigui que la gent ha de seguir pensant en què és una forma d'oci, de distracció, de diversió, d'entreteniment, d'enriquiment cultural que soluciona molt bé els problemes de la persona més exigent. Vull dir que una nit de teatre i un soparet, escolta'm, és un pla totalment irresistible.
Joan Lluís, que insisteixo una mica amb Maricel, que personalment a mi és un dels musicals que em va canviar la vida, directament. Em va enamorar el teatre, com a molta altra gent de Catalunya i d'arreu del món. Sí que és veritat que entre la primera i la segona versió vam poder veure una sèrie d'arranjaments musicals que van acompanyar aquest musical. Aquesta vegada que tornarà al teatre, hi haurà nous arranjaments musicals o veurem exactament el mateix?
No, jo em sembla que ja estarà, home, potser hi ha alguns retocs, no arranjaments, eh? Mm. Potser hi haurà alguns retocs respecte a la darrera versió. Mm. Això està molt en mans del mestre Guinovart, eh? Vull dir que
sí,
és la seva partitura i ell, doncs, hi ha algun moment, alguna cosa, algun detall, algun compàs que el vol millorar, doncs, evidentment, ho farà. Però no es parteix d'un plantejament de dir ara anem a fer, reorquestrar-ho tot, i no.
No, eh? El vaixell és el mateix?
Sí, és el mateix. El mecanisme que el mou, no. El mecanisme que el mou cada vegada que l'hem remuntat s'ha hagut de refer, perquè són mecanismes molt prototípics, vull dir que no vas a la ferreteria i el compres, saps?
Déu-n'hi-do. De moment, l'alegria que passa, que és el 26è musical de Degoll de Gom, que el tindrem fins a finals de gener al Teatre Català, la temporada vinent que ja han anunciat aquest Maricel també al Teatre Català, i així s'acomiadarà dels escenaris de Degoll de Gom.
El grec, no oblideu el teatre.
Exacte, i el teatre grec, aquest espectacle especial que ens anunciava.
És una gran festa.
Exacte. Joan Lluís, deixa'm preguntar-te finalment, jo crec que d'aquí a que finalment abaixeu el taló del tot de Degoll de Gom, estaràs fart de que t'ho preguntin, però jo no em vull quedar amb les ganes. Hi ha molts periodistes culturals, i ho saps, que van dient allò de sí, sí, Degoll de Gom diu que plega, però jo no m'ho crec del tot. Degoll de Gom plega del tot?
No, com a signatura artística segur, eh? Segur que plega. Ara que seguim nosaltres com a membres de coproduccions d'altres espectacles o seguim gestionant produccions per dur al Poliorama, però la signatura aquesta de Goll de Gom presenta sí que plega.
Joan Lluís Botzo, un plaer parlar amb tu sempre de teatre. Molta sort i ànims per aquestes temporades que us queden i que segur que, com sempre, amb Degoll de Gom han estat i seran un èxit. Una abraçada ben gran, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adeu.
Benvinguts al poble gris. Benvinguts al meu poble.
Poble gris.
Poble gris. Saps si és gris només per fum?
Nosaltres que amb aquest musical, amb aquesta alegria que passa, recordem el 26è musical de Degoll de Gom als escenaris del Poliorama, que el teniu ara mateix amb un Àngels Gunyalons brutalíssima, amb una música d'Andreu Gallent que val moltíssim la pena, amb un Eloi Gómez que déu-n'hi-do també. Ens acomiadem a aquesta hora, donem pas als serveis informatius que ens expliquen tota l'actualitat. I seguim amb més caravana, amb més contingut aquí a Ràdio Estel. Va, fins ara.
Els astres no ens són favorables, perquè inevitablement paguem peatge fabricant components a la cadena de muntatge, perquè inevitablement damunt dels nostres caps penja l'amenaça de no poder escapar-se.
El teu torn acaba i en comença un altre.
i arriba la nit i no et queda ni l'alè.
En aquest poble, poble gris, que no té més al·licients a part de quatre establiments. Què pots fer si no en aquest poble gris, que no té més diversions a part de quatre atraccions?
Un bar de cadena amb taules de billar, un bar musical on pots sortir a cantar, un teatre que sempre ha estat en obres i aquest palau d'esports municipal.
El silenci m'ajuda a pensar, el silenci m'ajuda a pensar. Busco com trencar la roda, com sortir de la cadena, com fugir d'un poble que t'atrapa i no et deixa marxar.
La vida et passa pel davant, però igual que passa ja s'escapa.